Senyores i senyors, amb tots vostès, Yas Reig i Núria Espósito. Bueno, a veure, Laia, res, què tal estàs?
Molt bé,
ets
molt contenta.
Ets pastora d'ovelles a les galleries, tens 100...
A les galleries?
Guilleries, no? galleries. Tens 120 ovelles i 3 vaques.
Ja no.
Ah, ja no, pobres, no. Què passa? Les heu menjades, també?
No, una es va morir sola, ofegada.
Ah, bueno, és que això al món rural també no te n'espanxen, que és allò dels clients.
No s'ha de preguntar, no s'ha de preguntar.
La granja de l'Hotel de Famòbil i és tot sempre...
No, i després d'aquesta mort jo vaig tenir una crisi de cor trencat.
Sí.
I ja està, les altres dues, una té la cunyada i l'altra té una amiga, al Berguedà.
Les veu...
Vendre, sí.
Quin tipus de vaques eren?
Jersey, vaques de llet.
I les ovelles...
Ovelles són lleteres, és ovella latxa.
Ovella latxa.
Sí, del País Basc.
Del País Basc.
Sí. I per què no hi ha ovella del país? Perquè les ovelles del país...
Del país vols dir això, de Catalunya?
Del país català.
Sí.
Pues aquestes no han estat seleccionades com per fer llet, com per poder-se guanyar la vida munyint ovelles i fent formatge.
És a dir, hem perdut també el tren del món de l'ovella llatera?
Fa molts anys ja.
Meravellós.
Ens ho hem repartit, ha quedat tot repartit. I portem les ovelles. Vam portar ovelles des d'allà fa 8 anys.
Escolta'm, tu tens un perfil d'Instagram que es diu... Cabeza de Nido, on vas explicant el teu dia a dia com a pastora.
Sí, no tanto dia a dia, però sí, de tant en tant. Abans explicava més, ara ja...
Ara tens moltíssima feina, perquè clar...
Bueno, no sé, no m'interessa explicar tant.
I punt, no?
Sí, sí.
No està mal.
Que cadascú interpreti el que vulgui.
El que vulgui. Escolta una cosa, i això t'ha de tenir 120 ovelles... clar, jo em pensava que això les ovelles s'autogestionaven. Tu obries el corral, l'ovella anava,
bueno,
menjava...
Bé, és el que pensa
tothom,
Que estem
no,
allò que... sota l'arbre i...
Explica una mica... Sí, que és una cosa com de l'Arcàdia, no? Una mica la cosa de les pastorals de Petrarca. No.
Bueno...
Saps, els pastors que estan allà una mica... Es mengen una figa, després
bueno,
el glande...
Bueno, tu expliques aquesta part.
És una cosa de Petrarca, si jo ho he estudiat...
És més combinable, diguem-ne, però no.
O sigui...
És que, si veus només fotos, és el que arribes a pensar.
Clar.
Que consisteix en això, la feina.
Tu avui, per exemple, t'has llevat a quina hora?
A les 5.
Bueno. I per fer què?
Per posar-los i esmorzar a la quadra, per munyir-les, guardar la llet, rentar tota la part de producció lletera i per després quedar amb la Núria.
Després...
Rentar-me una mica i venir.
I llavors el teu company està ara amb les ovelles...
I ell està
pasturant. Perquè les ovelles poden pasturar a tancades en un...
Depèn de l'època de l'any. És un ramat de pastura i, com tots els ramats de pastura en general, nosaltres les portem seguint el seu cicle natural de vida, diguem-ne. Mm. Doncs elles, tenim ovelles i tenim marrans, que
arrans.
Són els mascles, marrans, que sí. Estan separats.
Mm-hmm.
Doncs, per exemple, ara, que és primavera, ara fa 2 mesos elles van parir, ara estan donant llet i nosaltres estem munyint, i van juntes amb les seves cries pasturant. Nosaltres les portem a pasturar. Ara que hi ha herba, podem posar-les en un tancat elèctric, que bàsicament és un... És un cercado,
sí,
que
sí.
Hi ha una màquina que passa electricitat perquè elles no s'escapin.
Clar.
Perquè aquesta idea de que l'ovella és tonta és un mito.
Mm.
No són tontes. O sigui, elles van cap a la verdor.
Elles van cap a la verdor, fixa't tu.
Per què dius que teniu separades els mascles de les femelles?
Perquè tot i que hi ha un moment de l'any en particular...
No, no,
els catòlics també s'ajunten.
Tant, és veritat. Que no sigui aquest el problema.
Que elles... O sigui, hi ha un moment particular de l'any, quan entren en gel, que és quan, a finals d'estiu, quan hi ha menys hores de claror, elles entren en gel, i, o sigui, que de forma natural, ¿vale? Si físicament estan bé.
Uh-huh.
O sigui, és molt igual que nosaltres. Si nosaltres estem, diguem-ne, con un cuerpo entristecido y pensit, clar...
No hay glande que sirva.
No hay glande que engegui.
¿Vale? Que engegui.
Pues això amb bestiar passa igual, perquè nosaltres som igual de bèsties. Però, tot i així, poden haver-hi moments de l'any, per exemple, a la primavera, i sobretot a ovelles més primales, que, bueno, quan hi ha xitxa, hi ha xitxa. I no ens interessa que vagin quedar emprenyades en qualsevol moment de l'any, perquè, si no, tindríem, al llarg de l'any, hauríem d'anar munyint moltes vegades.
Clar, perquè això és una cosa que jo no sabia, que, esclar, els animals, les vaques o les ovelles es munyen perquè han parit.
Sí.
Que jo em pensava que tot és una vaca lletera. És que tu mira que catet...
Molt divertit, tota la gent vegetariana que li encanta el formatge i que no té ni idea de que el formatge no existiria si no hi hagués un petit que hagués volgut mamar en algun moment. Això és molt important.
Mira.
Jo he parlat amb molts vegetarians que no saben que per poder fer formatge s'ha de vendre també xai. Igual que la cabra.
És a dir, que el xall, les costelletes de xall fan el formatge d'alguna manera.
Sí,
és que
és una cosa...
Clar, no en tenim idea.
Jo estic fent cara com ja ho sabia, però no ho sabia. Jo ho acabo de descobrir ara.
La vedella, la carn de vedella, n'hi ha... perquè hi ha un excedent, bueno, no sé si és un excedent, però hi ha vedelles que són les que fan néixer perquè es munyi després una vaca. Això és increïble, no? Ara algú ens està escoltant i diu...
Que hi ha vedella, que et serveixen com vedella i és vaca vieja.
Que és les vaques lleteres que...
Sí, o vaca que... Sí.
Mm-hmm. Bueno, escolta una cosa. Núria, tu com vas conèixer a la IAS?
Jo a la IAS la vaig conèixer perquè vaig voler tastar el seu formatge i perquè va fer uns paquetets supermacos per regalar per Nadal, on ella hi posava tot l'amor, i jo tenia una amiga que li havia de fer un regal i vaig demanar-li a ella.
Carai, i li va agradar a l'amiga el formatge dels paquetets?
Sí, li va agradar molt. A més, també porten una pell dels seus xais i ho fa tot supercookie. És preciós. Demaneu-ne de paquets d'aquests per regalar perquè quedarà...
Com es diuen alegries, no? Com es diuen els paquets?
Com es deia?
Alegries festives.
Alegries festives. L'any de pandèmia, que no podíem fer fires i em vaig posar a fer les...
Alegries festives, els paquets. Escolta, tu també tens els pollastres, els teus pollastres també els podem adquirir. Fem una mica de propaganda i que heu fet el viatge.
Nosaltres tenim una granja de pollastres i servim pollastres cada setmana. Bueno, els portem nosaltres mateixos a matar i nosaltres mateixos els servim les canals senceres, ens el podeu demanar a nosaltres directament amb una comanda mínima de 4 pollastres o anar directament a les carnisseries on servim, que aquí a Barcelona són totes les parades de Xarcuteria Bosch, el mercat del Fort Pienc, a la parada del José Antonio de Viram, també el podeu trobar, i el carrer València, no sé quin número perquè és llarguíssim, el Biospace, que és un... Ara es diu Herbolario Navarro, però havia sigut un espai ecològic on trobar molts productes de molta qualitat.
Ho tens molt ben fixat, molt fantàstic. I si els volem demanar per internet, com ho hem de fer?
No, per internet no. Nosaltres ens has de trucar.
Sí. Bueno, llavors, ara donarem el telèfon, si vols. Llavors, com la vas conèixer? O sigui, a través d'això, llavors vas descobrir que ella tenia una novel·la, que és aquí on ens vas trucar, i vas
dir, escolta... Jo ja li vaig comprar el Fabulario de Montaña. És un llibre també molt ben parit que va fer la IAS, no sé fa quant temps.
Fabulari de muntanya.
I aquest llibre també val molt la pena perquè per la gent que treballem de ramaders i al camp és important també tenir llibres on hi hagi explicades les situacions que ens trobem cada dia. I a partir de la seva persona, que és molt especial i s'expressa molt bé, i a mi m'agrada molt la gent que es comunica i s'expressa bé, vaig intentar tenir aquesta
plorant,
relació. Amb ella, que som amigues, però no ens coneixem de res, no us penseu. És com amb en Marc, que som amics i no ens coneixem de res.
Escolta, Jo no te perdí, és un llibre que...
És una petita novel·la, no?, escrita en primera persona, que explica un fet que ens passa a moltes dones al llarg de la vida, que és un avortament no desitjat, i que és una experiència que vas tenir tu.
Sí.
Bueno, i aquí ens expliques una mica aquest dol, no?, que vas tenir i que ja diu molt el títol, que és Jo no te perdí. Què vols dir amb aquest títol? Bueno, ja està clar, no?, però desenvolupa-ho.
Va ser, crec que el que més em va... Bueno, la segona cosa que més em va copsar de l'experiència, perquè jo havia fet una formació com a company, com a doula, per acompanyar mares, gestants i després en el postpart immediat. I tot i la formació i tot haver estat mare... O sigui, jo ja soc mare d'un nen de 12 anys, quan em va passar això de l'avortament, és com tot em va venir de nou, no? I em va flipar molt, perquè estic en... Crec que com a moltes, arribes en un moment de la teva vida, de la teva edat, que dius, ai, jo ja em conec, i he fet un camí, que introspecció, i ara sí... I de cop et diuen que allò que tenies dintre, que estoy tan conectada, no sé què, era mort ja des de fa un mes, i tu anaves amb aquest mort, d'alguna manera, no?, dintre teu, i no t'havies assabentat, tu tan connectada com estàs amb la vida, i això et fot una bona teca. I el fet de no tenir paraules que m'agradessin o que em sentís còmode com per expressar i comunicar alguna cosa tan senzill, perquè és una cosa que això, no?, que en el moment que et passa, te n'adones, vas parlant, i una diu, a mi també em va passar, la meva cosina, la meva mare, i dius, ostres, i com pot ser que no ho sabem, que no sabem res, és que no sabem res fins que no toca o li toca a la teva veïna o amiga, és que no t'assabentes de res. I el fet aquest de la pèrdua em continua fent molta ràbia, perquè jo sento que, o sigui, bueno, clarament hi ha una manera de culpabilitzar, que no és intencionada, però sí que et fa responsable a tu d'haver perdut aquesta vida i tu no has fet res, tu no ets responsable de res.
Deixa'm dir que un de cada 4 embarassos acaben en avortament espontani, que efectivament no se'n parla prou, i després, això que dèiem, no, Esther, que ens ha sorprès...
Tu dius, per exemple, jo perdo les claus, perdo un encenedor, les mitges, però un bebè no el perds. No. I també reivindiques una cosa que em sembla que està molt bé en aquest llibre, que és que són fills, neixin o no, neixin vius, o neixin morts, o neixin amb les restes, no? Són els nostres fills.
Sí, i encara és... O sigui, perquè en aquest cas, que és el que a mi em va passar, que és el més comú, diguem-ne, és un avortament espontani, però després, a partir del tercer o quart mes, ja estem parlant de pèrdues gestacionals. Mm-hmm. Quan ja a nivell social és més evident el que ha passat, no? Perquè tu ja tens una panxa, tots som testigos del que ha passat, tu pots arribar a veure un cos més o menys format, però hi ha una matèria que pots reconèixer. En canvi, clar, en un avortament espontani no saps només tu, la majoria de vegades, i ningú, nadie es testigo d'esto. I clar, cadascuna ho pot portar de la manera que vulgui, o sigui, de manera que es senti, però sí, jo crec que sí, són fills. Hi ha persones que hi posen nom o que s'identifiquen, no sé, mirant les estrelles, l'Arc de Sant Martí, cosa que a mi no em va passar. Jo no sento que tinc un àngel que em va seguint per sobre tot el rato, m'era com una cosa medio persecutòria. Però sí que bueno, que jo, o sigui, hi ha un procés de part, que també és aquesta l'altra part que em va... com me xoqueo bastante, perquè jo havia parit prèviament un fill sense anestèsia, amb un treball de part, o sigui, sabia que eren contraccions, però quan jo vaig sortir de l'hospital amb el diagnòstic d'un avortament espontani, em van donar les pastilles i em van dir, bueno, cap a casa i no estiguis sola que sagnaràs, punto. I clar, i després de casa no és que vas a sangrar, és que vas a tenir contraccions, és que tot allò que el teu cos havia anat construint, tot això ho has de treure i... Clar, i informar d'això és molt important, perquè si tu no has viscut aquesta experiència abans, és que t'acollones, però molt.
Hi ha un capítol, no?, dedicat al tracte rebut per les institucions, o la institució mèdica, la desinformació...
Sí, perquè crec que és molt a punt en comú entre totes les que ho hem passat, sobretot la desinformació. No necessàriament que totes les hagin tractat, no vull dir malament, no?, però sí,
sin amabilitat,
no?, vigilant una mica, però sí la desinformació, i que és molt fàcil d'explicar. De dir, bueno, mira, això... ho has de parir, tot això ha de sortir. Estiguis a casa... Bueno, amb informació tots serem més lliures i alliberarem també més tot el sistema sanitari. Però, bueno, no s'interessa, crec, insistir en la desinformació. No?
En el pròleg defenses el dret a l'avortament i el dret a decidir.
Sí, això és de l'editorial. Uh-huh. Perquè jo ho tenia molt clar, que pots estar a favor de... O sigui, jo estic a favor de l'avortament lliure espontani per a totes les dones, i a la vegada, quan a mi em va... Doncs, quan jo vaig... patir aquest avortament, jo estava molt trista i crec que, no sé, per mi no va ser cap novetat, pues, que la vida és això, no? És blanco o negro, hay millones de grises y colores y matices entre medio y que aquestes coses poden anar-hi juntes. Mm-hmm. Sí.
Home, el llibre és un llibre... És
molt recomanable, molt recomanable. Es llegeix molt ràpid.
Jo te perdí, ja no te perdí. A Polen. Jo no te perdí, i rap, i dale. Hòstia. Que te pego.
La clau.
Ara que he vingut al programa...
No te'n deixarà passar ni una, Vallès.
No deixarà passar ni una, mare de Déu. Jo no te perdí. Jo no t'he perdí. Ara. Jo no t'he perdí i arrec.
A més, és un llibre objecte, perquè és tan bonic. A mi m'agrada molt tocar-lo.
Escolta, ens hem quedat sense temps, haureu de tornar. Perquè, esclar, tenim pendents, no trobes? Núria, vols afegir alguna cosa, alguna reivindicació?
A mi m'encantaria tornar a la ràdio, perquè des de l'any 90 que vaig anar a Ràdio Ripoll, no havia vist un estudi de ràdio tan ben parit, i m'encanta, estic molt emocionada.
Ara. Per cert, la tendència es torna al tractor animal, no? M'heu dit?
Com has dit?
El tractor animal... Torna.
Ah, no, perquè...
Tracció animal.
Ara han obert l'escola de tracció animal, que en Bernat em va dir que aviat vindrà a l'Islàndia.
A l'Islàndia, això vam... Clar, fantàstic.
I us ho explicarà millor que jo, però avui porto una samarreta que ell mateix
el Bernat,
em va regalar.
Això t'anava a dir, digue-li al Bernat que en volem, d'aquestes samarretes.
Ah, doncs ja li podeu dir vosaltres, Bernat, que volen samarretes, tio.
No marxeu molt lluny. Tornaran la Jazz Rec i la Núria Expósito per acostar-nos a aquesta sabidoria rural, joder, de dones salvatges fantàstiques que nosaltres necessitem. Aquí al vostè primer, un aplaudiment per elles.